Vinga, va, 7 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa la caravana i ho fem per obrir-li les portes al crític de teatre i dramaturg Santi Fontdevila, Núria.
Sí, ja fa molts anys que el nostre convidat d'avui es dedica al periodisme i a la crítica teatral en diversos mitjans de casa nostra, com La Vanguardia o el Diari Ara. Una llarga trajectòria a la que ara se li suma un nou complement, el de dramaturg. I és que tan sols fa uns mesos que Santi Fontdevila ha debutat en el món de la dramatúrgia escrivint l'obra La Gran Farsa. Una farsa àcida i sense filtres que, després d'haver-se presentat al Festival Temporada Alta, ara ha aterrat a la Sala Beckett de Barcelona. Aquesta obra, escrita a partir del judici de l'1 d'octubre, inspirada en l'Ubu Rei d'Alfred Jarry, està protagonitzada per Jordi Martínez, David Bagés, Xavi Ripoll i Santi Ricart, qui són els encarregats de posar-se a la pell dels personatges més influents de la cort: empresaris, polítics, responsables de grans mitjans de comunicació, jutges i la monarquia. Però quines històries amaguen aquests personatges? I encara més, què ha significat pel nostre protagonista d'avui debutar al món de la dramatúrgia amb aquesta obra? Doncs qui millor que respondre a aquestes preguntes que ell mateix, Santi Fontdevila.
Santi, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens...
Santi, clar, la gent et coneix, sobretot, perquè portes molts anys de crític de teatre.
Sí.
Tu t'has fet crítica d'aquesta obra o no?
No m'han deixat. Jo volia fer una autocrítica i fins i tot la tenia més o menys elaborada i anava pensant com es fa aquest nou gènere de l'autocrítica. Però no, al final ha quedat que no. En tot cas, ha quedat per mi.
Si haguessis de fer-la, què hi diries?
Bueno, diria que coses bones i coses no tan bones. Només et puc dir les bones, clar.
Sempre. No, una obra boníssima que està a la Sala Beckett, La Gran Farsa, que val molt la pena, amb aquests actorassos. Ara ens ho deia la Núria, Jordi Martínez, David Bagés, Xavi Ripoll, Santi Ricart, que hi hem d'afegir també el director, Ramon
Simó, gran director, una persona, com a persona i com a director, ha estat molt bé treballar amb ell, perquè el text que jo vaig escriure en un principi ha passat per diverses versions i les últimes han estat treballades amb ell, de la manera que després de llegir-les em deia: això m'agrada, això ho tindries que allargar, ara posa-hi aquí una espia, ara... Bueno, ha estat molt, molt enriquidor. És un treball que, a més, ja per acabar-lo, l'han completat aquests quatre magnífics, excel·lents actors, que jo els hi dic actors creadors, perquè hi ha molts gags que els han incorporat ells, al contrari.
Sí?
Sí, hi ha moltes coses que els han incorporat ells, però que, per això, són actors creadors, i el que has de fer és una mica refrenar-los, perquè no paren. Cada cosa, se'ls acuden moltes coses. Bueno, per això està el director, no? Per dir, home, aquesta sí, aquesta tampoc, aquesta sí, aquesta està molt bé.
De seguida entrem a l'obra i el que podrem veure a la Sala Beckett. Abans, però, ens ho explicava la Núria, com deia, aquesta és la primera obra teatral que escrius. Com ha estat això?
Bueno, va ser una reacció, una reacció emocional a la sentència del procés. Jo sóc llicenciat en dret i exercit, a més de dret. I el vaig seguir molt... Tinc molt interès per tot el que és jurídic. Aleshores, vaig seguir molt tot el procés des de la instrucció que va fer el Llarena, que a mi em va semblar horrorosa, perquè estava instrumentalitzada. Després es va veure fins i tot mal definit el concepte, el delicte, i el judici també. I quan va acabar, tenia aquest foc a dintre, i va ser, llavors, passejant un dia, jo ho explico així, no sé si va ser exactament així, però passejant un dia per on tenim la biblioteca, allò fas així, toques un llibre i toques... L'Ubu Rei de l'Alfred Jarry. Hòstia, la farsa aquesta, no la fugeix. Jo dic, aquesta és una manera d'explicar. Aquesta és una manera de posar un mirall de formant davant una realitat que acabem de viure i que, donades les circumstàncies, la llei Mordassa i de més, no es pot explicar d'una altra manera. I m'hi vaig posar i ràpidament, no sé quan vaig tardar, potser no sé, van ser una setmana o 10 dies, però el primer esborrany estava fet.
Ara es deies un text que s'emmiralla en aquest Ubu Rei, però que té molt de Monty Python també, per exemple, no?
Sí, clar, això són influències que un porta a dintre, i són coses, és més, hi ha hagut alguna persona que em coneix bé, i després de veure-la m'ha dit, és que Santi Fontdevila en estat pur, perquè les mateixes o algunes, diguem, el sistema d'humor que jo utilitzo en l'obra té que veure tant amb mi que en la vida quotidiana, o quan estàs amb amics, amb reunions i tal, també ix, per tant, té molt a veure, i això d'on ve? El que t'has alimentat, això dels Monty Python, dels germans Marx, a mi, el Joan Brossa, els jocs lingüístics del Joan Brossa també m'han agradat molt, sempre, bueno, llavors tot això, pum, pum, és com, són com bolets que o com llumetes que se t'encenen quan estàs escriguent, dius, hòstia, sí, això, després la relectura i diu, a veure, funciona o no funciona? No ho sé, però sí, és un procés molt, molt aventurer. Tot ha estat una gran aventura.
Ara ens deia, Santi, que la gran farsa no és més que un mirall desenfocat o deformat que respon a un resultat verídic, a un resultat que tots vam poder veure l'octubre del 17. Quin és el missatge que vols portar cap a l'espectador?
Bueno, no, l'obra no té un clar missatge, però diguem perquè diguem no queda ningú bé en aquesta obra.
Anava a dir, home, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, exacte, però és que no va dir, perquè sí, n'hi han els acusats, els quals podríem i defensem, però també van pecar de certes, digue-li com vulguis, però de certes imprudències o de certes ensomiaments. I per tant, està tot reflectit des d'una òptica de no, vull dir, no és, a mi em diuen, va haver un company del gimnàs que em deia, no vindré a veure la teva obra perquè ja he vist i és independentista. Jo vaig dir, no és veritat, no és independentista, perquè és això, és el mirall. Després, jo t'ensenyo una manera de mirar el que va passar, però, i les coses que estan, perquè està tot imaginat, però no, és que hi ha coses que surten en allà que són reals, però el que passa és que estan deformades, i els personatges són els personatges, estan deformats, però són personatges reals. Per tant, jo penso que no hi ha una lectura unívoca, però sí que hi ha una mirada sobre aquesta realitat per sobretot pels 2 milions de persones que van anar a votar.
Clar. Santi, si anem per aquí, no em cansaré de dir-ho, en Santi Fontdevila és un dels grans crítics de teatre que tenim a casa nostra. Et dona la sensació que s'ha fet poca ficció sobre una realitat molt colpidora a casa nostra?
Sí, bueno, és obvi, és així, n'hi ha molt poca. Però, jo no sé, el dramaturg molt més... Bueno, bons dramaturgs, perquè jo soc un...
Mira, t'ho pregunto diferent, eh? Creus que hi ha una certa por a parlar sobre tot plegat?
No sé si és por, és allò, el respecte que dona un gos amb una gran mandíbula i els ullals brillants. No sé si és el respecte, però alguna d'això hi deu haver. Hi ha hagut aproximacions, el Jordi Casanovas va fer una cosa que era més una comèdia familiar, però sí, aquests que una certa, no, ja et dic, respecte, un respecte. I és, també tendim a pensar que les qüestions històriques necessiten perspectiva per ser explicades. No, jo penso que aquesta perspectiva la faran servir els historiadors, però nosaltres podem treballar sobre la realitat immediata, sobretot quan té aquesta força, aquesta enorme força, i ha suposat un desgast emocional per tanta gent.
El fet és que l'estrena de l'obra a la Sala Beckett, per cert, l'obra encara la podeu veure a la mateixa Sala Beckett fins al proper dia 8, en aquesta sala del barri del Poble Nou, deia, l'estrena va comptar amb l'assistència de Carme Forcadell, Dolors Bassa i Jordi Turull.
Correcte.
Vas poder parlar amb ells o no?
Sí, però sumerament, bueno, sí, abans de que arribessin, bueno, de quan van arribar una estona van estar prenent algun vell, però era una conversa simpàtica, sense entrar, no hi havia temps i tampoc. Després vam marxar i vam parlar, sí, una estoneta, però que els havia agradat, que em va comentar, no me'n recordo quin dia, que la Dolors era la que havia riut més i que la més entusiasta, però que havien, bueno, que s'ho havien passat bé. Jo penso que també, ja per el que et deia, que tothom, no hi ha un elogi d'unes persones en concret, que en aquests casos d'una gent que van acabar la presó per coses que no tindrien, que ni molt menys estar penades i en qualsevol cas no passar per la presó. Vull dir, es van veure d'alguna manera reflectides, però també és cert que, clar, el paper dels acusats en l'obra queda una mica a dir, bueno, això, ingenus, això els podria... Jo sé que el dia 28 va venir... el Jordi Cuixart. I jo sé que la seva dona va dir, home, és que el text, els actors estan molt bé, la direcció és molt bona, és que el text té alguna cosa, jo penso que diria, clar. Però bueno, en tot cas, jo crec que s'ho van passar bé i que, bueno, i que...
Això és una mica el que em deies abans, Santi, quan em deies és que hi ha gent que m'ha dit, jo no hi vaig perquè serà una obra independentista, i els independentistes et critiquen perquè, sí, perquè bueno, no ho és tant, no?
Sí,
i
sí,
això vol dir que ets una mica, sí, el camí correcte.
Sí, fins i tot hi ha hagut una crítica a la que dic que no me la jugava prou perquè no hi havia continguts que es poguessin... Vaja, que els jutges no es podien posar amb mi. I dic, bueno, no, clar, que he anat molt amb compte, i clar que he anat amb compte, perquè la justícia en aquests moments té un paper preponderant i a més qualsevol fiscal es pot ficar amb... Mira, és que les fechos me remito, que diuen ells, és que hi ha cantants a la presó, exiliats, per dir coses que són, que, bueno, que formen part d'una manera de pensar i que és inconcebible. Per tant, sí, he anat amb compte.
T'has arribat a autocensurar?
No. No, perquè tinc aquest mecanisme jurídic al cap. Llavors ja buscava, diguem, la manera de representar un personatge, per exemple, el Fernández Díaz, com el presento sense que surti el Fernández Díaz. I com? Por sus hechos los conocerás. Llavors va disfressat de Verge Maria.
L'obra utilitza, a més, un altre recurs. Ho heu explicat des dels actors que feu l'obra, des del Ramon Simó, tu mateix ho has explicat. Què és el recurs del metateatre? Què és el metateatre?
Bueno, el metateatre és, és una representació en la que es fa una representació. És a dir, hi ha uns suposats actors que fan un teatre, una representació d'una obra. En aquest cas, són uns presos d'una institució pública que decideixen que cada any fan un musical. Aquest any no faran un musical, sinó que faran una altra obra, que és la dels jutges no porten botons vermells a la toga. Això és un metateatre, vull dir...
Bueno, sí, preguntar-te el per què dels botons vermells.
Sí, clar, lògic que... Dius, per què? Per què? Per què? Bueno, aquí hi ha... El fet és que aquest era el primer títol que tenia l'obra. Jo, com que hi he estat molts anys treballant com a cap d'espectacle, i sé molt difícil que és titular, i que els títols llargs són difícils. Això em va parlar, aquest títol és massa llarg. Però per l'altra part m'agradava, perquè és un títol que remet a aquest teatre contemporani, el que no diu res, el títol no diu res. I llavors m'agradaven les dues coses. I a sobre, diguem, d'una manera, si vols, més íntima, no porten batons vermells. Clar, vermell per mi és un color que m'agrada molt, i a més per mi em remet sempre a les roses i a lo progressista. Per tant, tot plegat m'agradava el títol, però això no... Fem-ho més entenedor, perquè el bàsic és sempre explicar-li a la gent les coses de la manera més entenedora possible.
Abans em parlava, Santi, clar, de Groucho Marx, dels Monty Python... parlàvem també d'on ve aquesta obra, d'on pareix aquesta obra, que és de tot el judici de l'octubre del 17. Parteixes d'una absurditat per fer una meta-absurditat?
Potser sí. Bueno, clar, hi ha un gran treball de l'absurd. Més, hi ha un moment que ho diuen que... un gran absurd. Sí, perquè... Però, home, el fer l'absurd d'una cosa que és real, jo crec que agafa... Pues sí, digue-li absurditat. Agafa una rellevància especial. Sí, a mi l'absurd... aquest, ja et dic, en aquest context, i perquè a més la utilització de l'absurd no només és per motius d'humor, sinó perquè ajuda a fer a reescriure la partitura de l'obra, de manera que vas, o sigui, no es tracta de que, perquè l'absurd, com el seu concepte indica, al millor no s'entén del tot. Clar, però bueno, però forma part del joc global, de l'obra sencera.
Parlant de formar part del joc, quan entraves a l'estudi de Ràdio Estel, de la caravana d'aquest programa, et preguntava què, com va l'obra, i em deies, molt bé, és una obra de teatre popular.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que és una obra, precisament, de teatre popular, en el sentit que tothom... Els nivells de comprensió són diversos segons l'enterat que un pugui estar de com van anar les coses. Però de com van anar les coses ho sap tothom. Per tant, el tema és prou conegut perquè arribi a tothom. I després, és teatre popular perquè aquesta farsa que explota el grotesc, jo crec que enganxen a la gent, fins jo et diria que enganxa molt, el que passa que en tenim molt poc, és una cosa que aquí fa anys que no, des de els juglars tiraven cap a lo grotesc, però era el meu, era més sàtira, però no n'hi ha molt poc, n'hi ha molt poc, i el fet és que, com et deia abans, els amics del meu fill que van venir, enginyers de 35 anys, s'ho van passar bomba i, a més, drets aplaudint. La mare de la meva dona, que va venir amb un grup que es diuen Les Muses, que són...
Les Muses, eh?
Les Muses.
Està molt bé, això.
Ah, sí, van al teatre, es collen una o dues vegades al mes i se'n van tots allunyant, que són persones de 80 en amunt, eh? I van sortir encantades. Dic, bueno, pues tenim un ventall molt gran, això és teatre popular.
Mira, ara que em deies i em feies aquesta comparativa amb aquesta obra, amb la farsa, i que agrada a públics tan diferents, em deies, hi ha dos públics diferents, però generacionals, a més, no? Els joves i la gent gran. Jo crec que la gent gran mai ha deixat d'anar al teatre, inclús després de la pandèmia van ser els primers en anar cap al teatre, tot i la por de la mateixa Covid, etcètera, etcètera. I els joves, hi ha una petita davallada últimament en el món del teatre. Tu veus així o no?
Sí, sí, correcte. Bueno, des de fa masses anys, el públic del teatre és gent ja del que diuen que peinen canes. No? És així.
Per què passa això?
Bueno, jo crec que clar, la competència d'altres maneres d'oci, la certa exigència, en principi, que pot tenir el teatre, en la mesura que t'obliga a anar a un lloc, comprar una entrada i rebre uns inputs que t'expliquen una història, que, home, també penso que el sistema aquest de portar els nanos, quan són petits o adolescents, al teatre a través dels col·legis, la idea és bona, però no sé si es fa del tot bé, perquè ja he vist algunes coses que després veig que els porten els nanos i dic, és que aquests nanos no tornaran mai més al teatre. És a dir, no és la manera de crear públic. És la manera, la idea està bé, però hi hauria que seleccionar més. Hi ha un públic de, si ens reunem de jovent, a partir de 17 anys, tenen moltes altres coses que els distreuen i costa molt fer-los dir, no, aquí t'ho passaràs bé, i a més és una experiència. Costa molt, les altres experiències són són molt més fàcils, menys exigents des del punt de vista de les reaccions que et donen. Que està públic actiu, el teatre és bo, té que tenir un públic actiu. I el canvi, la diversió i moltes de les coses que es proposen com a oci són molt passives, però clar, també és menys exigents. Tot bé, no és un conglomerat de coses que fa que, evidentment, el públic jove hi va poc, i quan els senyors i senyores de ja grans vagin desapareixent, no sé què passarà.
Ja veurem què farem amb el teatre.
Home, hi ha un tema que és, mira, el musical està, és un musical que és, també és teatre popular, i bueno, abans hi havia la Sarsuela, i aquí... rescata un públic. Ara és un públic fenomenològic. És a dir, van a veure el cantant o l'obra, no sé què, i ja està. I després no hi tornaran mai més. Però bueno, no deixa de crear una mica de caliu. I potser si n'hi ha dos o tres o quatre que després sí que volen anar a veure una altra cosa, doncs de mica en mica s'omple la pica.
Clar, jo tenint avui a la caravana en Santi Fontdevila i no preguntar-li, per això em semblaria pecat, i més sent a Ràdio Estel, no es pot fer això. Quina és la salut actual del teatre català?
Bueno, tu, que jo, ja saps que cada un habla de la fèria segons de Vanella, no? Per tant, vull dir, jo crec que hi ha tantes opinions com feriantes. Però, diguem que... des del punt de vista de l'escriptura teatral, de la dramatúria, és un bon moment. Jo et podria dir que potser les obres que es fan són molt intimistes, que hi ha una certa tendència a mirar-se el melic, però en general s'escriu bé, es plantegen històries que estan bé. Per tant, aquesta és una molt bona etapa del teatre. L'altra cosa és que el públic no... És veritat que s'ha recuperat, però hi ha una part de gent gran que sí que no ha volgut tornar per por, i a més a més és comprensible, perquè s'hi juga la vida. I ara, a més, jo de vegades ara encara vaig amb la mascareta al teatre, per mi i pels altres, ja està. De totes maneres, el teatre té un dèficit terrible, que és que no, per ser els costos del teatre són molt elevats per la capacitat de retorn que té, sobretot amb el preu que tenen les entrades, perquè llevat de les que comentàvem dels musicals, que llavors sí que estan, són entrades costoses, però els altres no ajuden a cobrir costos, i t'ho dic perquè, a més, de dramaturg, jo també he ajudat a la producció.
Sí, a fer producció, sí, sí.
Per tant, sé de què parlo. Jo crec que el teatre aquí està bé, però és un país aquest petit i hi ha un excés, hi ha un cert excés de producció. Això què fa? Fa que hi hagi espectacles que estan bé, i que mori de seguida, clar. Si hi ha un espectacle que han estat tres mesos, bueno, entre la preproducció, tal, més de quasi dos anys, van, l'estrenen, estan com a molt un mes en una sala petita i després desapareix, però estan bé, però és que no hi ha lloc, no hi ha tants escenaris, més a Barcelona. Tenim escenaris molt petits, no hi ha escenaris per 300 persones, que són els bons teatres, perquè aquests sí que permeten una certa recuperació. Doncs, i amb això no vull dir que hi hagi que dir-li a la gent, escolti, hi ha números clausos. No, perquè la gent, el teatre el fa la gent per amor, i ja està, per entrega i per il·lusió. Però el resultat és aquest, que hi ha obres que tindrien que tenir més vida, però es moren de seguida.
Santi, va, preguntes curtes i al peu, com deia aquella. Has fet de dramaturg d'aquesta obra, La gran farsa. El Gusanillo és tan bo que t'has plantejat seguir escrivint obres?
Bueno, sí, tinc alguna altra enrabiada. De fet, en vaig tenir una altra, i potser farà, farà camí, ja ho veurem. Però no d'una manera deliberada. Jo no em sento dramaturg, no, de dir, no, jo ara és que soy dramaturg. No, jo, he estat una aventura més dintre d'una vida en què, per sort, jo he tingut moltes aventures.
Si això es materialitza, t'atreveries més a dirigir-la?
No, jo he dirigit alguna cosa de teatre aficionat, però no. Per això estan els directors i, a més, estic molt content amb el Ramon. I veient-li el treball, dins d'on és clar, és que això és una feina i el que el sap fer és el que té la... No ho faria.
I l'última, va, aquesta gran farsa que la podem veure a la Sala Beckett, ho dèiem, fins al proper dia 8. Això és la gran farsa, però la gran pregunta és, i després què?
Després de la farsa. Bueno, com l'obra ja saps com acaba. Quan hi hagi algú que aquesta farsa s'acabarà quan algú s'atreveixi a tirar el taló.
Doncs vinga, em dono per contestat. Santi Font de Vila, crític de teatre i dramaturg d'aquesta obra que podeu veure a la Sala Beckett, la gran farsa, de veritat, aneu-la a veure perquè val molt la pena, amb Jordi Martínez, David Bagés, Xavi Ripoll, Santi Ricard, que estan espectaculars, amb la direcció de Ramon Simó, que també val molt la pena. Santi, ha estat un plaer parlar amb tu de teatre aquests minuts.
Al contrari, per mi ha estat un plaer, i a més us agraeixo molt que l'interès per aquestes coses de teatre.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Vale, una.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que...